Saps com sona el matí a Ràdio Canet? Sona actualitat, entreteniment, entrevistes, a cultura. T'expliquem què sona a Canet i ho fem sense embuts, sense filtres, simplement tal com sona. Escolta'l cada dia de 9 a 11 del matí amb Lu Pla i Raül Garreta.
Molt bon migdia o molt bon dia, que jo estic acostumat a l'oxigen i això no és l'oxigen. Això és el tal com sona, ni Lu Pla ni Raül Garreta, de moment, tot i que esperem que es posin bé i recuperin el més aviat possible cadascú de lo seu. Però tal com sona, el tenim. Tindrem ara doncs, la informació meteorològica. Tindrem també doncs, les diferents informacions o algunes informacions que us repassarà doncs, un servidor. I tindrem doncs, dues entrevistes. La primera, una entrevista a Ana López, i la segona, una entrevista que en el seu moment li va fer molta gràcia al Catus, i és que Catalunya es felinitza. Deixem de tenir gossos per començar a tenir gats. Ràpidament, el Tribunal Suprem deixa en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la possible anul·lació del POU de Canet. Això és el que ens informa l'Ajuntament de... Des de l'Ajuntament ens informen... I és que el Tribunal Suprem ha inadmès a tràmit el recurs de cassació presentat pel consistori contra la sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya que declara nul el Pla d'Ordenació Urbanística. Ara caldrà esperar la sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També l'alcalde Pere Xirau, la regidora de Promoció Econòmica, Coi Atenes, es van reunir amb el president de la Cambra de Comerç al Maresme. Va ser ahir dimarts, dia 25... I la trobada va servir per aprofundir la col·laboració entre l'Ajuntament i la Cambra de Comerç. Compartir propostes de col·laboració amb l'objectiu d'impulsar el comerç al nostre municipi. També des de la Cambra van aprofitar per presentar el catàleg de serveis i jornades que poden ser beneficioses pels comerciants de Canet. I ja tenim la nova anyada de la melmelada de taronja amarga collida als tarongers de Canet. I com a novetat d'aquest any, doncs també Canet s'ha sumat al projecte Urban Ita. Aquest IT és un Urban EAT, que seria IT, menjar en anglès, i A. De ciutats comestibles, així diu, fem xarxa diferents pobles i ciutats que aprofitem diferents productes que creixen als nostres carrers, ja siguin taronges, olives, etc. Com ja es va fer l'any passat, aquestes marmelades s'utilitzaran com a obsequi en actes protocolaris i es repartiran sense cost per a la ciutadania en actes de l'Ajuntament. A veure si arriba també un putet a la ràdio. No en tinc cap dubte que arribarà. Recordeu que demà hi ha ple municipal a 6:45 de la tarda. Té molts punts, l'ordre del dia té molts punts. Demà ho repassarem millor. Ara el que anem a fer doncs, és a veure si veurem el sol, no el veurem, què passarà, sembla que para de ploure, si no, potser, a veure què és el que ens diu el Quim Serra, des del Consell Comarcal del Maresme. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. De moment, avui dimecres, tindrem una jornada bàsicament assolellada. De tota manera, aquest matí, amb aquest banc de núvols mitjans, que ha d'anar menys, que donarà pas a un ambient bàsicament assolellat, i pel que fa a aquesta tarda, tornaran a aparèixer nuvolades cap a l'interior del Maresme i puntualment cap a la serralada litoral aquesta tarda vespre. Podria escapar-se alguna gotellada. Sempre fenòmens molt puntuals. En conjunt, per tant, arriba l'estabilitat, arriba el temps més tranquil, amb unes temperatures màximes que avui esperem que siguin molt semblants a les d'ahir, per tant, que es tornin a enfilar fins als 17 o 18 graus en alguns punts de la comarca. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la. De cara a demà s'espera també una jornada de dijous, a la qual al matí farà sol, a la tarda veurem nuvolades novament, que creixeran cap al prelitoral, i aquí, doncs, sempre cap a l'interior, podria arribar alguna goteta cap a la zona de la serralada litoral. Tot plegat, ben poca cosa, amb vents que bufaran novament fluixos de cara a demà, més aviat del sud-oest, i situació marítima que un dia més estarà dominada pel marejol. A tota la costa maresmenca, de cara a divendres, s'espera més o menys la mateixa situació, amb temperatures que podrien pujar una mica. El vent de Garbí reforçarà de cara al migdia i la tarda, serà lleugerament moderat, i això també farà que tinguem la mar una mica més alterada, amb maror a tota la costa maresmenca a partir del migdia. Temperatures una miqueta més altes de cara a divendres, i el cap de setmana, dissabte i diumenge, també esperem bonança i domini del sol, sobretot diumenge, ja que dissabte hi haurà alguns núvols baixos cap al Maresme Nord. Fins i tot les temperatures podrien baixar una mica perquè tindrem vents més aviat humits de mar cap a terra del sud-est, però vaja, petites oscil·lacions dins d'una situació ja en aquesta recta final del mes de març, marcada per l'estabilitat després de setmanes amb un temps força més complicat.
Bueno, a veure si a poc a poc ho anem estabilitzant una mica. Veiem a veure què ens diu, ara que ja s'està acabant el mes de març, a veure què ens diu el Ton Roig des de Temps Canet.
Hola, bon dia. Avui el sol ha sortit a les 6 i 42 minuts del matí i el tindrem fins a les 7 i 8 minuts de la tarda. El matí ha començat amb la temperatura un pensament més alta que no pas ahir, entre 8 i 12 graus, segons la zona del poble, l'humitat alta, un 81%, i el vent mufava a primera hora molt fluixet i el comp màxim 11 km per hora a les 5 del matí. Ahir la temperatura va ser exactament la normal per l'època, amb una mínima de 9 i una màxima de 17. I els petits xàfecs que van caure al matí en total van deixar 4 dècimes de litre. L'any passat vam tenir una temperatura mínima de 12 i una màxima de 18. Tirades extremes des del 1992, 5 graus de mínima el 2014 i 21 de màxima el 2010 i el 1997. En quant a pluja, ha plogut 11 anys i l'any que ha plogut més, el 2024, l'any passat, que van caure 13 litres per metre quadrat. I això és tot per avui, que tingueu un bon dimecres.
Doncs moltes gràcies, Ton. Us deixo, ara sí, amb un tema musical, és Eric Clapton, i després, doncs, amb les entrevistes d'avui.
Actualitat, entreteniment, entrevistes, cultura, tal com sona.
L'havíem tingut aquest passat dilluns, però hi havia tantes coses a la biblioteca que se'ns va quedar allò sobre el tinter, una de les més importants i de les que tenen a veure no només amb la biblioteca, sinó amb tot el poble de Canet, i podríem dir amb tot el Maresme, perquè hi participa gent de tot arreu. No hi participa gent de tot arreu. Està dient no amb el cap. Anna López, directora de la Biblioteca de Canet. Per què hi participa gent de tot arreu?
Perquè... Hola, bon dia.
Bon dia.
Perquè poden participar tots els canetencs, residents o estudiants.
Ah.
És a dir...
Però gent de tot arreu, en certa manera.
Sí, si algú viu a Sant Pol però ve a treballar aquí, serà benvingut.
Molt bé. Estem parlant del 12, hi ha 12,
sí, 12.
Premi de Narrativa a Biblioteca de Canet de Mar. És la mostra literària del Maresme en fase local.
Correcte.
En fase local. Perquè sí. Hi ha unes altres que... ja veurem què passa, el passe general.
Sí, perquè la Mostra Italiana del Maresme engloba altres. Hi ha poesia, hi ha narrativa, hi ha altres gèneres. I aquí a la biblioteca només ens centrem en narrativa.
Molt bé. Bases d'aquesta edició? Varien, hi ha canvis respecte a anteriors edicions?
Tot igual.
Tot seguim igual.
Tot igual.
Doncs vinga, anem a repassar-les.
D'acord, doncs per participar tenim 6 grups diferents en funció de l'edat. Important tenir en compte que l'edat dels participants és l'edat que tinguin el 30 d'abril d'aquest any 2025.
Molt bé.
Vale? Aleshores tenim des dels més petitons, de 6 a 8 anys, amb el grup A, de 9 a 11, del grup B, grup C de 12 a 14, hi ha parts més grans, de 15 a 18, de 19 a 25 i a partir de 26, és a dir, per totes les edats. Des de que comences a escriure ja pots participar al Premi de Narrativa de la Biblioteca.
Ara pregunto, i per què no hi ha un molt sènior, allò, per la gent més gran? No s'ha plantejat?
No, perquè és a partir de 26
i tothom,
fins l'edat que...
I tothom pot participar.
Exacte,
era,
sí.
Era una opció, que te la deixo sobre la taula perquè l'estudiem allò per properes edicions.
Un setè grup, ja.
Igual ens passem ja, llavors, De què hem de parlar, d'aquests textos?
Sí,
ha de ser narrativa, està clar.
Ha de ser narrativa i el tema és lliure. Mai posem un tema, sinó que... A triar per...
Clar, quan parlem de narrativa ens parlem de ficció o pot ser un...
No, ficció. Sí.
No, assaig no entraria.
No,
molt
no.
Bé.
Tot el que sigui assaig o temes així com més científics...
Divulgatius, això no entraria.
No.
Molt
no,
bé.
No.
Llavors pot participar qualsevol tema?
Sí, els treballs han de ser individuals, han d'estar escrits en català i han de ser inèdits. És a dir, no poden haver estat publicats en cap altre lloc, ni cap plataforma, ni per internet, ni en un blog, ni res. Han de ser inèdits. I el que es deia, treballs tècnics o científics no estan exclosos d'aquesta convocatòria.
Estic pensant amb els més petits que fan contes, habitualment.
Sí.
No és més habitual que facin contes.
Sí, una redacció curteta, sí.
I poden participar dibuixos, o hi han de fer dibuixos, no cal, no s'accepta, no tenen res a veure, no es valoren per res.
No, ha de ser text.
Text, només importa els textos.
Sí, ha de
Vinga,
ser textos.
Llavors, doncs, anem a saber quan ha de durar o com de llarg ha de ser aquest text.
Doncs per als grups de A, B i C, que són de nens i nenes des dels 6 fins als 14 anys, són 5 fulls de 10x4, vale? I han d'estar escrits d'una determinada manera, amb la tipografia Times New Roman. Que és...
5 fulls, una cara.
Sí.
5 fulls, una cara.
Una cara,
molt
sí.
Molt bé.
12 espais i un punt i mig entre línies.
Molt bé.
Impresa dues cares. Perdó, he dit una... No, impresa dues cares.
Dues cares.
Disculpa.
És a dir, que serien 10 pàgines. Per...
Sí,
sí, 10 pàgines.
Exacte.
Molt bé.
I d'aquest text s'han de presentar 6 còpies. D'acord? I a més, el guanyador de cada categoria ens l'haurà de passar amb suport informàtic. Això després els guanyadors ja ens posem en contacte i ens els fan arribar. Perquè ja sabeu que després els guanyadors, les seves obres surten publicades, juntament amb la resta del Maresme, amb aquest llibre que edita...
Torno amb els més petits.
Sí.
No ens valdria llavors que ens l'escrigui a mà. Que ha de fer amb ordinador.
Amb ordinador.
Sí o sí,
sí,
sí o sí.
Sí,
o que el papa o la mama li passi l'ordinador.
Sí, normalment potser el que es fa és els nens ho escriuen a mà i després un adult,
els hi tecleja i els hi corregeix aquelles cosetes que puguem haver fet, no?
Va, sí.
Això ho passem per alt una miqueta. Segona categoria, els més grans.
Aleshores, a partir de 15, de 15 en endavant, espera't, que m'he perdut. Aquí, 15 fulls, perdona.
Ara.
Han de ser 15 fulls. També en dinar 4, amb les mateixes característiques, Times New Roman, allò, la mida 12, un i mig d'espaiat, a dues cares,
molt
i també
bé.
6 còpies de cada...
Molt bé, portem 6 còpies a on i com?
Les s'han de portar tancades amb un sobre,
sí,
d'acord? I ens les han de fer arribar a la biblioteca. Hi ha dues opcions. Hi ha gent que ens els dona en mà, a la biblioteca, allà al taulell nostre, o també es poden deixar a la bústia de retorn.
A la bústia on deixem els llibres.
Sí, a la bústia de retorn.
Què hi hem de posar? Com han d'anar aquest sop? Com sabreu que sóc jo el que ha escrit això?
Exacte. Aquestes còpies s'han de, això que us deia, s'han de posar en un sobre gran, tancat, adreçat, aquí ho posa, les bases ho teniu tot apuntat, el 12è Premi de Narrativa, Biblioteca, no? Aquí també s'ha d'indicar el títol del treball, el pseudònim.
Molt bé.
Mai posar el teu nom...
El real.
El real,
posis,
sempre un pseudònim.
Pokémon.
Exacte,
Pokémon,
el que
si
vulgueu.
Molt bé.
I el grup, si és l'A, B, C, D, el grup que sigui.
Molt bé.
dintre d'aquest sobre gran s'ha d'incloure un sobre petit i tancat que posi el pseudònim una altra vegada i el grup.
Molt bé.
Vale? I aquí dintre d'aquest sobre petit sí que hi ha d'haver-hi el nom real, la data de naixement, el telèfon, etc. I una fotocòpia del DNI.
Molt bé. Termini que tenim per fer-ho?
Sí. Tot això ens ho heu de fer arribar abans del dimarts 1 d'abril del 2025,
que
a la biblioteca.
Tenim un meset més o menys, una miqueta menys d'un meset ens quedarà.
Exacte.
Molt bé. Estic ja el dimarts, el dimecres 2 d'abril, jo el dia 1 l'he portat, allò.
Sí.
Dimarts 2 d'abril, ja ho sé, ja ho sé, ja no ho sé. D'encara no ho sé res, quan
no,
ho sabré?
Encara no, perquè la feina la tenim a la biblioteca, que hem desensobrar, etcètera, tota aquesta feina així més...
més feixugues.
Sí, exacte, que ho fem a la biblioteca, i aleshores convoquem el jurat, que són persones vinculades al món cultural i educatiu de Canet de Mar. En aquest cas, jo, la directora de la biblioteca, faig com de secretària, no?, amb tot el tema de les còpies i tot això. I aleshores, bueno, prèviament els hem donat als membres del jurat perquè es llegeixin tot això.
I aleshores... Que tenen quant temps per llegir-s'ho tot?
Bueno, ja molt poquet, una setmana, 10 dies, no gaire.
Vinga, feinada.
Perquè després ens hem d'ajuntar tots al jurat, decidir els guanyadors, perquè el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, per la tarda es fa l'acte de lliurament de premis.
Molt bé.
I atenció, atenció, novetat d'aquest any.
Ah, que no n'havia.
Ai, és veritat,
Sí que teniu novetat.
Ho he guardat pel final.
Sí que teniu novetat, vinga, va.
Sí, una de molt xula, perquè no surt a les bases, però que sapigueu que una de les obres guanyadores d'alguna de les categories, encara no sabem quina, serà el tema de l'exposició d'enguany del grup d'artistes Art Blau de Canet de Mar. És a dir, que no només la persona que guanyi de la categoria que sigui doncs tindrà la satisfacció d'haver guanyat el premi, sinó que, a més, la seva obra literària servirà d'inspiració per a aquest grup d'artistes que faran una exposició a final d'any. Això normalment serà cap al novembre, desembre, i els anirem informant.
Molt bé.
Però és una proposta que ens han fet aquest grup d'artistes i em sembla molt... molt
però no serà qui guanyi el concurs.
Bueno, clar, és que hi ha 6 guanyadors.
Clar.
Aleshores,
però
un d'aquests 6
ells triaran el
ja
que...
Ja veurem com es fa aquesta tria.
No, exacte,
es fa allò un sorteig, o ja veurem, o si és el jurat qui decideix, això encara s'ha d'acabar de...
Molt bé.
Però una d'aquestes 6 servirà d'inspiració en aquest grup d'artistes.
Molt bé. Molt bé, em sembla molt xula. A més,
t'ha
d'omplir una mica d'orgull. No? Mira, això ho hem fet gràcies a mi.
La meva història inventada
sí,
sortit aquí, doncs mira, una exposició.
Et volia preguntar, són 12 edicions. Hi ha gent que s'hagués presentat a la U que encara segueix intentant-ho?
No t'ho sé dir, però sí que tenim participants.
Teniu insistents, teniu gent
tenim
que...
Tenim participants que, clar, hi ha gent que escriure li agrada o que en sap i que ho fa molt bé. I aleshores, doncs, bueno, tenen aquesta... no, aquest desig d'escriure, doncs, benvinguts.
Sí, i gent que sàpigues que s'hi va presentar i que dius, ara m'hi dedicaré en això.
Bueno, hi ha, sí, bueno, no sé si n'hi ha publicat res, però gent que es dedica a escriure, sí, professionalment.
Més o menys, quantes arriben, allò, que sàpigues?
Depèn, des que estic jo de directora, l'últim any al final patíem una miqueta, però al final vam tenir entre 40 i 50 aproximadament.
40 o 50 originals?
Sí,
és a dir, com a mínim
de tots els grups, eh? Sí, de
però com a mínim hi ha 40 o 50 persones a Canet?
Sí.
O que treballa o que viuen a Canet?
Sí. Més els nens petits, eh? Pensa que aquesta... aquest premi també el portem a les escoles, els expliquem, no? Perquè si hi ha com a grup classe algú vol participar, doncs també els intentem facilitar la feina.
Clar, però vull dir, hi ha 40 o 50 persones com a mínim interessades en escriure.
En escriure,
que és molt curiós.
Molt bé, sí, molt xulo.
No.
Sí, que tenen aquesta... Sí.
I després, l'obra? La puc presentar a altres concursos? La puc mirar d'editar? Què em puc fer de l'obra? O se'm queda jo aquí i aquí se'm mor, diguéssim.
Els guanyadors de cada edició, sí, les seves obres surten publicades al final en la Mostra Literària del Maresme, juntament amb altres... perdona, no, ho estic dient malament. Clar, perquè nosaltres, això és la fase local.
Molt bé.
Aleshores, els guanyadors, els nostres 6 guanyadors de Canet, els presentem a la Mostra Literària.
Val.
I després el jurat de la Mostra Literària del Maresme tria també els seus guanyadors, que són de les mateixes categories, eh?
Molt bé. De tot això...
De tot el Maresme. El que passa que els últims anys, sempre de Canet, hi ha una o altra categoria que també és guanyador de Canet i guanyador del Maresme. I per això dic que tenia el cap que s'edita.
Se'ns han barrejat les coses.
Només s'edita els guanyadors de la mostra literària.
Vinga, doncs recordem, la data límit per presentar els originals és l'1 d'abril, és a dir, d'aquí gairebé un mes.
Sí.
Tenim grups diferents, des dels 6 fins a... Sine die, o allò, fins al final de la vida, per escriure doncs, aquest text que ha d'anar des de... Espera, que els tinc aquí. Des dels 5 fulls, recordem, 5 fulls, els més petits, als 15 pels més adults.
Això és el màxim, eh?
El màxim, si amb un no ho tinc, si tinc un haiku, el puc presentar.
Bueno, no, perquè no és ben narrativa, és poesia. I això ja seria per la categoria...
Si tinc un haiku,
no cola. Bueno, vale.
Un haiku, és a dir, ha de tenir un mínim?
A veure, mínim...
Jo crec que per bases no em se surt mínim.
No.
Però, és a dir, si amb mitja pàgina puc tenir un text...
L'extensió màxima són 5 fulls, els més petits i 15 els grans, però a veure...
Estic pensant en el dinosaurio, com és allò del dinosaurio del Cortázar, de ja estava allí o no sé què, la frase aquesta del dinosaurio típica.
Sí.
Sembla que és el Cortázar, ara... Bé, cuando vino el dinosaurio ja estava allí, una cosa així.
Saps què passa? Que clar, que ara estic pensant que a la mostra literària del Maresme hi ha una categoria que és...
Mini-mini.
Exacte.
Mini-mini.
I no és la nostra. La nostra és narrativa. Vinga, la narrativa és una miqueta més
llarga. Ens hem desllargat més que el dinosaurio.
Sí.
Vinga, doncs, Anna López, recordem, el 12è Premi de Narrativa Biblioteca de Canet de Mar, teniu de data fins l'1 d'abril per participar-hi. Us animem per descomptat des d'aquí, des de Ràdio Canet i des del Tal com Sona en concret. Moltíssimes gràcies per tornar a estar aquesta setmana aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Tal com sona, amb Lu Pla i Raül Garreta. tal com sona. Escolta'l cada dia de 9 a 11 del matí.
I amb aquesta sintonia ens endinsem a l'espai d'animalades d'avui del Tal com sona, amb una notícia que podíem llegir aquests dies i que ens feien arribar també des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Catalunya es felinitza. Els gats guanyen terreny respecte als gossos a les llars catalanes. De fet, hi han xifres. Les noves altes de gats s'han incrementat en un 14,42%. Han passat doncs, d'un canvi, perquè les de gossos han disminuït en un 23,0%. 7%. Per tant, hi ha hagut aquí canvis. En parlem de tot plegat amb la Paula Calvo. Ella és doctora en antrozoologia i és etòloga experta en el comportament felí. Avui ens atén des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Paula, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser avui al nostre programa, perquè és un plaer poder parlar amb una persona tan professional, amb una etòloga, que no sempre és fàcil quan parlem de comportament felí, doncs trobar professionals que ens puguin explicar exactament aquesta realitat, aquesta notícia que coneixíem, no? Hi ha més gats que gossos a les llars catalanes.
El que hi ha és un creixement de gats respecte a gossos.
Uh-huh.
És a dir, cada any s'identifiquen, hi ha un seguiment de les identificacions d'animals, i tot i que encara hi ha més gossos que gats, diguem, a dia d'avui a les llars, cada any s'identifiquen més gats, més milers de gats, que gossos. Els gats van creixent, guanyant territori, per dir-ho així, i a poc la gent va identificant menys gossos. És a dir, cada any s'incorporen més gats a les famílies catalanes i menys gossos.
Uh-huh. De fet, ara que parlaves d'això, Paula, si parlem de xifres, l'any 2021 va ser potser un dels moments on vam assolir aquest màxim històric pel que fa a la tinença de gats i de gossos, però les noves altes que abans comentàvem de gats, que havien incrementat un 14,42%, hem de dir que passaven de ser 37.820 l'any 2021 a 43.274 l'any 2024. És un increment important.
És un increment espectacular, per dir-ho així, que no s'havia vist abans. Hi ha diferents raons que ho poden explicar. No sé si vols que en parlem.
Sí, ens interessa saber-ho. Per què? Per què està passant això? Hi ha un canvi en la societat a l'hora d'escollir qui serà un membre de la nostra família, si un gat, si un gos, si un altre tipus d'animal de companyia?
Sí. Primer, que hi ha la creença que l'animal de companyia, que el gat és l'animal de companyia fàcil. I és una creença, i és un mite.
Sí.
Perquè és la idea de poso un sorral, poso un bol d'aigua, una mica de menjar, i el gat ja fa la seva vida. I no és així. És molt més complicat que això. De fet, és fàcil tenir un gat, perquè sí, l'entro a casa, em trobo segur per adoptar, l'entro a casa i poso això, no? I ja està. Però és molt difícil tenir-lo bé.
I llavors, com l'hem de tenir?
Bon benestar.
Això ho haurem d'explicar, perquè és el que tu dius. A vegades, el que jo he sentit molt amb això que deies de les creences, és que el gos, clar, l'has de treure a passejar, però el gat el tens allà, deixa'm-ho comparar, com si fos un moble, que no ha de ser així, ja ho diem d'entrada, però
no,
la gent considera que tot el dia dorm i ja està, no?
Clar, aquesta és la idea preconcebuda, que els hi fa molt de mal als gats, i que està portant, entre altres raons, a que hi hagi més altes de gats cada any a Catalunya. És cert que no s'han de passejar. Hi ha qui els passeja, però també hem de ser conscients que hi ha molt pocs gats que tolerin bé passejar. Així que no és una bona idea d'inici, sí?
D'acord.
Comencem per aquí. També. Però hi ha aquesta creença de que és fàcil tenir-lo a casa, però si el vols tenir bé, suposa jugar amb ell a diari. Necessiten aquest enriquiment mental. i ho necessiten per cobrir les seves necessitats comportamentals. Uh-huh. Necessiten que... I no val, mira, li tinc pilotetes i li tinc... No, has de jugar-hi amb ell.
Sí, has d'interactuar. Temps.
Uh-huh. Sí, has d'interactuar. No val tenir un bol de menjar i un bol d'aigua, s'han de tenir en diferents llocs amb menjar, s'ha de fer que el menjar li costi de trobar, perquè per poder també cobrir necessitats comportamentals de la cerca que faria la natura per anar, uh-huh, per anar a caçar, i també repartir el menjar en joguines interactives, també perquè faci exercici i no s'engreixi, perquè al final el que s'engreixin, que és un greu problema que tenim avui en dia d'obesitat en els gats i que està creixent, al final els escurça la vida. Cada vegada tenim més gats diabètics, desgraciadament, i hem de tenir la casa pensant en tres dimensions. Un gat, nosaltres ens movem en dues dimensions, els gossos, uh-huh, es mouen en dues dimensions, sí, normalment, però els gats necessiten moure's en alçada, i si tu no li poses alçades se la buscarà.
Clar.
Es pujarà als mobles, farà coses, i si no en té gaires a casa, això també l'afectarà. I quan pensem en home, i com l'afecta, perquè al final què farà? Pues no tindrà on estar. Vale, això els hi provoca estrès, uh-huh, i aquest estrès els porta a malalties. I aquí és on comencen els problemes. De no té bon benestar i comencen amb problemes físics que venen de no tenir cobertes les seves necessitats físiques i psicològiques adequadament. Uh-huh. I moltes vegades no s'hi pensa. Fins que ve el problema de salut i es sol detectar tard, perquè els gats són molt hàbils amagant que es troben malament, uh-huh, perquè són un animal que és presa a la vegada que depredador i han après a no donar senyals de que estan febles perquè no els ataquin. Llavors, són moltes coses que fan molt complicat tenir un gat bé a casa.
Per tant, d'entrada, hauríem de conscienciar-nos molt a l'hora d'adoptar un altre membre de la família, en aquest cas un gat o gata, a tenir cobertes aquestes necessitats, és a dir, a intentar que el seu dia a dia sigui el màxim dia a dia que tindria, no? Un depredador que hagués de caçar per trobar el seu menjar, que hagués de protegir-se d'un enemic, no? Que hagués de fer exercici. Per tant, això ho hauríem de tenir cobert pel que fa al tracte cap a ell i les necessitats bàsiques que ha de tenir a casa.
Totalment, totalment. I després hi ha una altra falsa creença, que és que els gats són tan, tan independents i no els hi cal la nostra companyia, i que si haig de marxar, però el puc deixar 48 hores sols, o hi ha gent que els deixa fins i tot més temps sols, uh-huh, i no passarà res. I avui en dia ja sabem que els gats ens troben a faltar i ho passen molt malament quan no hi som.
Pobrets.
Molts d'ells. Uh-huh. Llavors, que siguem conscients que nosaltres som molt més importants per ells del que ens pensem, de la creença que hi ha. De fet, s'ha vist com la majoria de gats estableixen vincles molt potents amb els seus tutors i tutores humanes, i que creen vincles com el que crea un nen, un infant menor de 2 anys, amb la seva mare. Uh-huh. Aquest punt estem. I llavors, el que passa és que això s'ha descobert fa poquet, farà uns 6 anys. I hi ha encara molts mites a trencar de segles i segles de pensar que són tan independents.
Uh-huh. Hem de tenir-ho en compte, hem de tenir un temps de qualitat amb aquest gat o gata que tinguem. Abans ho deies, Paula, el fet de jugar, per exemple. Moltes vegades la gent no dedica temps. Quant de temps hauríem de dedicar? No sé si potser mitja hora al dia o fer espais de 10-15 minuts al llarg del dia. Quin seria el temps necessari i també de quina manera hem de jugar, no? Perquè a vegades podem fer jocs de caça, jocs de que el gat corri amunt i avall rere una piloteta que nosaltres tirem. Quin seria el joc recomanable que tu ens indicaries?
Primer, pensem que en quant a temps a dedicar a jugar, mínim haurien de ser 15 minuts al dia, però no seguits, perquè s'avorreixen de seguida. També, uh-huh, sí, quan un animal li diuen per què el meu gat no vol jugar? No, és que tu vols que jugui els 15 minuts seguits i això no ho farà. Hem de pensar que el joc majoritàriament ve de la cerca de menjar, de la cacera, també d'una presa, i això dura uns minutets. Veig a la presa, faig la guait de la presa i després la persegueixo i la caço. I, uh-huh, si no l'enganxo, doncs l'he perduda i fins la següent. Llavors, hem de pensar que això, que els temps de jugar del gat són molt curts i que els hem de repartir durant el dia. I que també pot ser, ara jugo un momentet, després en 5 minuts torno a jugar un momentet, sí? I que després també hem de tenir en compte els moments de pics d'energia dels gats, que normalment són animals crepusculars, això vol dir que és quan surt el sol i quan cau el sol, que són més actius. Llavors, tinguem en compte tot això per pensar més en el moment i moments que hem de dedicar, i després també el tipus de joc, més que res, el defineix el gat. Uh-huh. Important, no juguem amb les parts del nostre cos, perquè al principi, més quan són cadells, sembla molt graciós jugar amb les nostres mans, però els estem ensenyant que poden atacar les nostres mans com part del joc, i això no ens interessa per més endavant, clar, quan són adults. Però sempre hem de jugar a través de joguines, que les joguines poden ser tan senzilles com una boleta de paper que tu vas tirant. Uh-huh. Sempre hem de pensar en aquests jocs de cerca de menjar o persecució i cacera. Llavors, aquí ja és trobar el que li agrada al gat, perquè hi ha gats que els agrada més coses que volen, no? Cintes i de més que van per l'aire, hi ha gats que els agraden més coses que vagin pel terra, una piloteta, un ratolinet de joguina, i al final hem de descobrir les preferències del nostre gat, que jo això sempre ho he trobat molt divertit, el anar veient, mm-hmm, mira, això li agrada, això no li agrada, això, aquest tipus de joc, o aquesta estona així li agrada d'aquesta manera, és com tothom, que no tothom ens agrada fer les mateixes, clar, activitats de lleure, no? Doncs ells igual.
Uh-huh. Per tant, si pensem, a mi això m'ha passat, de portar 15 minuts jugant de moltes maneres diferents i dir, ara ja no voldrà jugar més, a veure si juguem poc, vull dir, seria suficient, eh? Allò de dir que també ha de dormir les seves horetes, no?
Dormen moltes hores. Els gats, de fet, tranquil·lament, 14-16 hores al dia, dormir, descansar i activitat no en tenen tanta, però sí l'han de tenir per cobrir les seves necessitats psicològiques.
Uh-huh. D'acord. Evidentment, hem de tenir-ho en compte, i el que dèiem, que justament avui volíem parlar amb tu, Paula, perquè la notícia era aquesta, no? És a dir, els gats cada vegada són més presents a les nostres llars, per tant, hi ha hagut un canvi de tendència, però el que seria diferent entre un gat i un gos, potser no ho tenim prou clar, no?
No hi ha tant coneixement de les necessitats d'un gat. De fet, bueno, també una altra de les raons que pensem que estan portant cap a tenir més gats que gossos és el fet de que són més econòmics en quant a les cures, no? És, uh-huh, al final és un gat va, normalment, a menys que tinguis aquestes races tan grans, un gat com un Maine Coon i de més, un gat d'entre 4 i 8 quilos, doncs sempre en quant a menjar, desparasitacions, veterinari, serà menys costós, econòmicament parlant, que un gos de 15, 20, 30 o clar, més quilos, no? Uh-huh. Per suposat, però també hi ha gossos de tamany petit, que també hem vist que hi ha una tendència que també creixin els gossos més de tamany petit a les llars que no de tamany gros. I creiem que aquí hi ha més un tema econòmic que una altra cosa.
Uh-huh. Pel que fa ara, que comentaves el tema veterinari, el fet de tenir-lo xipat, identificat, vacunat, esterilitzat, etc., el que diu també la llei de benestar animal, no sé si heu vist un canvi, per exemple, les protectores, no? Abans sempre pensàvem en gossos, ara potser els gats hi són més presents. Hi ha hagut canvi també en aquest sentit?
Sí, el que veiem és que hi ha més consciència social i també creiem que aquest és un punt de més altes d'identificació, perquè abans ningú es plantejava identificar el gat encara que el tinguessin, i ara la gent va prenent consciència de és un membre de la família, no vull que perdre'l, si li passa res o el que sigui, que s'escapa, poder-lo recuperar, i això significa que estigui identificat. Llavors, aquest punt de consciència d'entinença responsable que ha pujat fa que cada vegada hi hagi més gats considerats com membres de la família i que se'ls identifiqui. I això també ha portat a que als refugis cada vegada arriben més gats, perquè la gent ja no és, ai, he vist un gat sol al carrer, serà de carrer i prou, no? Si fixen, diuen, no, és que és manyac, això és el que em diuen, no, és que s'atansa. Però et deu estar abandonat. Llavors el porten a refugi o reclamen a qui pertoqui, que normalment s'ha de trucar a la policia local i que se n'ocupin per portar-lo al refugi que pertoqui del, de l'ajuntament corresponent. I aquí és on cada vegada hi ha més gats, també a refugis, perquè hi ha més consciència de no és normal que un gat estigui al carrer, a menys que sigui un gat de colònia, que també hi ha cada vegada més consciència de la gestió dels gats de carrer, no? Vull dir que tot va pujant la consciència i això porta a que hi hagi més adopcions de gats, més coneixement, bueno, més presència en refugis, i el que sí és cert que els gats s'adopten molt més ràpid que els gossos. Això sí que ho estem veient en el, com a tendència també en els refugis, que és primer perquè arriben molts cadells de gat en determinades èpoques de l'any i la gent els cadellets els vol de seguida, i quan arriba l'època de l'any que no hi ha cadells perquè gairebé no hi ha cria en aquell moment, llavors comencen a moure's i adoptar-se els gats adults també. També hi ha pobrets, alguns gats que ningú s'hi fixa, que ningú els sol voler, que són gats negres, gats amb alguna malaltia, gats molt grans, que aquests sí que costa que trobin família.
És evident que tenir un gat et pot canviar la vida, igual que tenir doncs, un animal de la raça que sigui, sempre doncs, que et donarà molt. Hem pogut veure també estudis que fan referència, fins i tot s'afirma, no?, que poden ser l'antídot a la soledat, a la depressió, que poden portar canvis a la família. Evidentment, això ens ho donaran, ens poden donar molt, però nosaltres també hem de donar allò que necessiten, des de tenir un espai adequat, una atenció veterinària com toca, una alimentació també important tenir-la en compte, estones de compartir, d'amor, de joc i, evidentment, doncs, de què és un mes de casa. Per tant, des d'aquí hem volgut avui posar-hi èmfasi, perquè crec que és important destacar que sí, Catalunya es felinitza, però nosaltres també hem de pensar una mica més en mirada de gat, no? Podríem dir-ho així.
Sí, aquest és el punt clau, és, ens felinitzem, però fins a quin punt doncs, toca felinitzar-se posant la mirada de gat, totalment, m'ha agradat aquesta, te l'agafo per properes vegades.
Doncs tota teva, i tant que sí. Doncs Paula Calvo, doctora en antrosologia i etòloga experta en el comportament felí des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, ha estat un plaer avui tenir-te a l'Espai Animalades del Tal Com Sona. Esperem tenir més de 7 vides per poder seguir parlant d'aquests temes al teu costat.
Moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada, bon dia.
Simplement Tal Com Sona.
Doncs fins aquí el Tal Com Sona d'avui. Nosaltres marxem amb aquest Weather With You dels Crowded House avui, que és el Dia Mundial del Clima. Jo personalment torno a les 12 amb l'oxigen aquí a Ràdio Canet. Avui tindrem a l'Ignasi González, que ens donarà detalls d'aquest concert que es farà a Canet el proper dissabte.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Alberto Núñez